Ràdio Estel. Informatius.
És la una en punt, us informa Olma Giró. Carlos Prieto acaba de ser presentat oficialment com el nou delegat del govern espanyol de Catalunya en substitució de Maria Eugènia Gay, que va deixar el càrrec per centrar-se en la campanya de les municipals arran del seu fitxatge per la llista del PSC per Barcelona. L'acte ha tingut lloc a la delegació del govern espanyol a Barcelona, on hi tenim a la nostra companya Judit Casellas.
Bon dia, Prieto assumeix el càrrec amb l'encàrrec per part del govern espanyol de mantenir la concòrdia a Catalunya i passar pàgina del procés independentista.
Celebro que el govern d'Espanya i la Generalitat hagin entomat aquest camí. Un camí que va molt més enllà de la celebració de reunions periòdiques. És un camí de diàleg permanent, de pacte, de conversa, de cooperació i d'estreta col·laboració. Aquest és el camí que ha fet tornar la normalitat, la cordialitat i l'entesa.
També es proposa reduir la desigualtat social a Catalunya, sobretot perquè tots els joves puguin accedir a estudiar i puguin tenir igualtat d'oportunitats. Prieto fins ara està molt vinculat a l'estructura del PSC, ha estat secretari d'organització a Barcelona i va dirigir la campanya de Jaume Collboni a les darreres municipals.
Gràcies, Judit. I a Madrid ja ha començat la transcendental Junta d'Accionistes de Ferrovial, que ha de decidir si trasllada o no la companyia d'Espanya als Països Baixos, un moviment al que finalment sí que hi votarà a favor l'important accionista Norges Bank de Noruega després d'adoptar sobre el seu vot durant la darrera setmana. I paral·lelament també a la capital espanyola ha de començar d'aquí uns minuts la reunió de la Junta Electoral Central per decidir si retira l'escó al Parlament de Catalunya la líder de Junts i presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs, després de ser condemnada a 13 anys d'inhabilitació pel Tribunal Superior de Justícia. Des de Ràdio Estel n'estarem pendents. Més qüestions. Una dotzena d'entitats en defensa de l'aigua han convocat una cimera social per abordar la sequera el dia 6 de maig. Ho fan perquè consideren que la trobada de partits que va impulsar el govern el passat mes de març va ser un fracàs. Segons els organitzadors, la classe política catalana no ha estat a l'alçada de la greu situació de sequera que pateix el país. Un dels col·lectius que donen suport a aquesta iniciativa, Aigua és Vida, critica en un comunicat que l'executiu català no els convidés a la cimera. En aquest sentit, demanen un debat real per definir una estratègia conjunta per fer front a aquesta situació. I si res canvia el guió, el proper 14 de maig, l'històric restaurant Palomares de Vilassar de Mar tancarà per anar a terra, tot plegat perquè no compleix el que dicta la llei de costes. La normativa diu que les construccions que ocupen platja natural han de tenir com a màxim 70 metres i han de ser desmuntables, unes condicions que no reuneix aquest establiment. L'edifici data de finals dels anys 60 i està situat a primera línia del mar. Tot i ser un punt de referència gastronòmica i també ciutadana, la decisió de la Direcció General de la Costa i el Mar de l'Estat Espanyol és inflexible. Sobre com afronten tot això, n'ha parlat al matí a Ràdio Estel Ramon Huguet, que és el responsable del restaurant Palomares.
No és allò de dir, mira, te vas quan te toca tanto. No pots fotre la gent al carrer. Tots de cop, bueno, s'ha d'explicar, s'ha de, jo sé, això del treball, que sigui, que sigui allà, que són puertas, no, ni puertas mayores, perquè no és allò que hi hagi un terremoto ni res, és una cosa que s'ha de fer un ERE, un no sé què s'ha de fer, bueno, jo vull pagar el que faci falta, no? Vull dir, jo, gràcies a Déu, estic molt content amb els treballadors.
Amb tot, Huguet també ha criticat que la platja de Vilassar es quedi sense un lloc on poder anar a dinar o prendre una cervesa a tocar de mar. I la 47a edició del Festival Grec 2023 a Barcelona arrencarà amb un espectacle de circ amb 30 acròbates australians acompanyats de les 36 noies al cor de l'Orfeó Català. El director del festival, Cesc Casadesús, ha explicat la idea que hi ha al darrere de la programació d'aquesta edició.
Per tocar un solo de jazz cal un conjunt. I aquesta idea del conjunt, de que això només ho podem fer aquí, a Barcelona i tots junts, em sembla que és el més important de la filosofia d'aquest festival. Cal un conjunt perquè soni un solo.
I ara els esports a Anna Closa.
En tenis, Paula Badosa ha revelat en una entrevista al diari Marca que en els inicis com a tenista professional va haver d'escollir entre competir per als Estats Units o fer-ho com a representant d'Espanya.
Vieron de las dos partes, pero sinceramente ahí nunca dudé porque siempre me he sentido española y me sigo sintiendo a día de hoy y no fue una que tuve que pensarlo mucho, ¿sabes? También yo me crié en España en el tenis, o sea, empecé a jugar aquí, siempre he jugado por España, aunque sea desde pequeñita, entonces no fue un dilema muy grande para mí.
Badosa va néixer a Nova York, però va passar gran part de la seva infantesa a Begur i en altres ciutats com Barcelona, Madrid i València. En l'entrevista ha explicat que se sent ciutadana del món i que li agrada molt descobrir llocs nous i cultures diferents. La tenista catalana ara mateix viu a Dubai perquè, segons ha explicat, el clima és càlid durant tot l'any. Hi ha moltes jugadores que viuen en aquesta mateixa ciutat, hi ha moltes facilitats en quant a instal·lacions esportives i l'aeroport de Dubai està connectat amb qualsevol part del món.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les dues amb més notícies.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Radio Estel.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Que maco que és el francès.
Molt. Hola, la Marta Jarkin.
Bonjour.
Bonjour.
Va, que estem en directe aquí a la part magazine del matí. Ja sabeu, després del butlletí, ara necessitem, abans de passar la nostra convidada, que, ep, és la primera, això és històric, eh? El canapé.
Sí. Cap allà.
D'aquest programa el vam transportar fa uns dies amb el Francisco. Mala esquena, tu.
Home, devíeu acabar...
Patiment, tu, home, per arribar allà a plaça de Quina Ona.
Sí, sí, clar, ja m'ho imagino.
Però ho vam aconseguir. Vam poder parlar amb la Sílvia Abel, amb l'actriu Sílvia Abel, que per cert la podeu veure fins el 23 d'abril, fins al dia de Sant Jordi.
Això és diumenge que ve.
Al Teatre Borràs, amb Laura Fitzroy. I justament avui que es commemora aquest 40è aniversari de la mort de Mercè Rodoreda, gran colometa, Sílvia Abel, que en parlarem amb ella, d'aquí una estona. Però abans, si us plau, ultrasò, Marta Jarque, que
sí,
no ens ha posat tan difícil
molt
avui.
Molt difícil, perquè avui tu dius que es commemora. Avui és el dia dels petons, el dia de la commemoració de la mort
De Mercè Rodoreda.
De Mercè Rodoreda, però és una altra efemèride, és que va arribar per primera vegada, un 13 d'abril com avui, de l'any 1796, un animal als Estats Units, que venia de la Índia. Avui ja us dic, ja us aviso que és críptic, tot això, tot plegat. És complicadet. Us dèiem també com a pista extra, perquè, per posar-vos una mica més senzill,
clar,
que no hi va arribar pel seu propi peu, per tant, aquest animal no neda, grans distàncies,
grans
si el poses a l'aigua tampoc s'enfonsa, però em refereixo, no és un gran nedador, sí, no és un dofí, per exemple, i en aquesta segona pista hem posat una música que m'ha cedit l'Olga Vallejo, que jo crec que us heu preparat...
A resposta.
Sí, encara més. Si encara,
encara
no,
més.
No, us queda una mica lluny, doncs això us heu... Esteu a punt?
Per favor.
Concentreu-vos, eh?
Com sona, bé.
Va, sona així.
Ja està.
Ja està. És home, que... clar, no la puc posar tota, és només una pista.
Jo acabaria el programa sempre amb aquesta banda sonora. Gran pel·lícula, eh?
Molt.
Per molta gent és la pel·lícula.
Sí, sí. Què?
Podem doncs... dir el nom de la pel·lícula o no?
Sí.
Hatari?
Home, de sempre té nom de restaurant indi.
Indi, clar, és que està
és
tot
que
connectat.
És que veus, és va, que precisament aquest animal doncs, és originari de la Índia, i si aneu potser si ho feu alguna foto, penjats als seus lloms, pobrets. Cuideu dels animals aquests que
sempre
fan coses pels turistes perquè viuen molt malament. 663 99 30 62, si ja sabeu de quin animaló es tracta, també ens podeu escriure un correu electrònic al matí @radioestel.cat o si ho preferiu també via Twitter. Ja ho sabeu, en joc aquesta fantàstica cistella Capravo, especial què?
Dieta mediterrània. Com va l'hort?
L'hort? Ui, demà.
Ai.
Demà és dia d'hort? Demà vingueu amb pantalons curts i roba còmoda, perquè demà ens...
Enfangar-nos, eh?
Home, demà ens embrutarem les mans.
M'agrada.
Portem moltes novetats en aquest repte primaveral,
sí,
que tenim aquí a la casa, i moltes... No em facis avançar res.
Bueno, però demà tindrem notícies,
sí,
de l'hort, eh?
Perquè això va com un tiro, aquest hort.
Tu ho diràs. Gràcies, Marta Jarga. Al final del programa ens donaràs la resposta de l'ultrasó. Sí, sí, i ara sí, el promès. Va, la Chaise Longue es trasllada per primera vegada. De fet, fa uns dies que vam anar al Teatre Borràs a conversar amb la Sílvia Bel i el resultat va ser una conversa deliciosa que escoltareu després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Estem al Teatre Borràs amb l'actriu Sílvia Bel, a punt de començar una nova actuació de Fritz Roy, que podreu veure, per cert, fins al 23 d'abril, com dèiem, al Teatre Borràs. Com estàs, Sílvia?
Doncs molt contenta de saludar-vos i de poder tenir aquesta conversa amb tu.
A veure, avui ens atens, però normalment què fas quan, abans de començar l'obra? Com et prepares?
Doncs, a veure, normalment vinc una hora i una miqueta més, i... Primer de tot, saludo les companyes, que normalment ja hi són totes, perquè sempre arribo a l'última. Apuro una mica, jo, per arribar. I xerrem una estona, ens fem un te, i llavors, mentre ens canviem i ens maquillem una mica, doncs anem conversant. És una rutina que, diguéssim, els que fem teatre, és una estona maca, no?, per compartir, per estar allà, per anar-se concentrant una mica.
Clar, jo entenc també per fer equip més que mai, no? I amb aquesta obra suposo que més.
Sí, home, som quatre dones i estem molt contentes de poder aixecar un text així, més que res, perquè, ostres, tampoc és tan habitual, no?, un text amb quatre dones. I és una oportunitat i crec que s'hauria de començar a normalitzar, perquè al contrari passa moltes vegades.
Sílvia, clar, és que és el text de Jordi Galceran, dirigit per Sergi Belbel, protagonitzat per Míriam Iscle, Sara Espígol, Natàlia Sánchez i Sílvia Bel. I clar, és que només podia ser un èxit, això, no?
Home, el Jordi i el Sergi tenen bastant la clau d'aquests èxits, perquè ja n'han fet uns quants, no? I a mi el fet de que la temàtica fos sobre l'escalada, que és un esport que jo practico des de fa molts anys, que fos amb quatre dones i que ho dirigís el Sergi i que fos un text del Jordi, doncs em va fer il·lusió, sobretot perquè, bueno, també dius que el teatre sigui una festa, que el teatre sigui tota la platea plena, la gent divertint-se i passant una bona estona, també li dona sentit a aquest ofici, no?
Clar, jo imagino també que el teatre a vegades no saps el que farà, que allò sigui un èxit, no? Perquè cada vegada que comences una obra, entenc que comences des de zero, no? Potser és un dels misteris del teatre, que el fa màgic, també.
I tant, sí, sí. Sí, sí. Certament que és un dels misteris, perquè moltes vegades, a veure, quan tu acceptes un projecte, has vist que el text t'agradi, que els companys amb qui treballis doncs, siguin persones amb qui saps que t'entendràs o que et mires perquè els has vist fent altres treballs, que el director és algú amb qui doncs, confies, i tot això no és garantia de res, perquè igual a tu t'apassiona el text, igual t'ho has passat molt bé assajant i després resulta que allò no funciona, no? O a l'inrevés, a vegades tens molts dubtes i penses, ostres, no sé si això... I després resulta un èxit. Passa que l'èxit, en el fons, el mesurem molt en el sentit de quanta gent ve a veure-ho i com parlen de bé de l'espectacle, però jo he arribat a una edat en què penso que l'èxit en la meva professió és poder-lo continuar fent, primer, i després poder-lo continuar gaudint, sobretot. Per tant, per mi, això és un èxit, però també ho hauria estat si no hagués sigut tan èxit de públic, però jo hauria sigut feliç en el projecte.
Clar, és clar que dius, ser feliç en el projecte. Tu ho deies ara, amb el Fitzroy s'han barrejat dues de les teves grans passions, com són l'alpinisme i l'escalada, i el fet de fer teatre. Això t'ha fet molt feliç, no?, durant totes aquestes setmanes al Borràs.
Sí, he de dir que, a veure, per una altra banda, he hagut de deixar d'escalar, eh? I això no m'ha fet tan feliç. No, perquè, bueno, ara tinc una època, doncs, que vaig bastant de bòlit, i jo, a part de treballar, m'agrada fer altres coses, una de les quals és escalar, perquè m'abadeixo moltíssim, és una cosa que em desestressa molt, i ara no ho puc fer. Ara el que puc fer és fer veure que escalo a l'escenari, que no és el mateix. No és el mateix.
Clar, jo també pensant ara, després de veure-us a les 4, és que us ho passeu tan bé, que fa que el públic també s'ho passi tan bé. Com ho heu aconseguit, això? Perquè jo entenc que deu ser complicat, perquè l'obra parla de superació, no?, de reptes, d'individualitats, també parla de l'equip, i tot, diguéssim, amb molta comèdia, que potser és la manera per poder entrar i que tot entri d'una manera més fàcil, no? No sé si m'explico.
Sí. Home, a veure, la clau perquè el teatre sigui un èxit és, efectivament, passar-s'ho bé, malgrat que hi ha dies que estàs molt cansat, malgrat que hi ha dies que et costa perquè igual no et trobes bé, però, en definitiva, un ha de fer l'esforç per dir, ostres, i normalment passa molt a l'escenari, que a vegades és això que em comentava un dia un amic, que surts amb un tall a la mà, no?, tot ple de sang, i dius, ostres, com ho he fet, això, no? Perquè estàs vivint en un estat que no és el de plena consciència del tot, i et pots donar cops i et pots fer mal i no enterar-te'n del tot, no?
Jo em referia també al fet de que creeu aquest espai únic, perquè no us moveu, diguéssim, de l'escenari. Us veiem el Fitzroy a punt de fer el cim, però us queda un trosset, i que ens ho feu passar molt bé, que no trenqueu aquesta quarta paret, però igualment, malgrat tot, feu que el públic sigui una peça clau, no? És així o no?
A les comèdies passa perquè, clar, el riure del públic, diguéssim, altera el ritme de la funció, i a la vegada, doncs, tu l'has d'incloure perquè al final tot forma part d'una mateixa cosa, no? Requereix un esforç gran, efectivament, perquè no sortim de l'escenari en cap moment, i, a més, és això que parla d'un repte en el qual surten allà, doncs, totes les misèries humanes. Surt allà les ganes de pujar, passen per damunt de moltes altres coses, no?, com vas poder comprovar. I hi ha moments que s'enfaden, que criden, que ploren, i tot això desgasta. Però, a la vegada, és això que et dic, que quan tu estàs allà damunt, tota aquella energia no saps d'on la treus, perquè pots arribar molt cansat i dius, com he pogut fer aquesta funció, no? Com, doncs, mira, és la màgia del teatre.
Clar, aquesta màgia del teatre, si et sembla, Sílvia, repassem una mica els teus inicis, perquè em sembla que amb 22 anys entres a l'Institut del Teatre, després de robar alguna que altra poma, i de cop i volta dius, ostres, això, no? Entenc que ja de petita t'agradava, no? Vull dir que ja ho tenies tu ben clar.
Jo quan li vaig dir al meu pare que volia ser actriu, el meu pare em va dir que no podia ser, perquè actors només ho podien ser, actors o actrius. No, les persones que tenien, doncs, hi ha una tradició a la família, no? I allò és una cosa que em va deixar bastant parada perquè vaig pensar en un moment donat, hòstia, potser té raó, no? Que jo no podré seguir el meu somni perquè no he nascut en el lloc adequat o en el moment adequat o el que sigui, no?, que et pots arribar a plantejar. Però en aquell moment hi havia, doncs, era el primer any que l'Institut del Teatre era una carrera universitària. El meu pare no va poder estudiar perquè era d'una família pobra, va haver de treballar a la fàbrica des dels 14 anys, i ell volia per a les seves filles, doncs, un futur una mica més esperançador, i tenia molta il·lusió en que estudiéssim una carrera. I jo li vaig dir, mira, això ara és una carrera, perquè per primer any era una carrera i m'havia informat, no? Però hi ha unes proves bastant dures per entrar. Si entro, doncs ho faré, i si no, estudiaré filosofia, que ho vaig acabar fent també perquè m'apassionava. I, bueno, vaig entrar, i llavors el meu pare es va convertir, doncs, en un encoratjador de tot allò, no? Perquè va dir, bueno, doncs, endavant, si has triat això, fes-ho, no? Però és veritat que, bueno, va sortir... O sigui, la idea de ser actriu va sortir de... d'una inquietud que jo sentia a dins, que no, no... Mira, ara ens hem quedat en silenci, que bé. Que no, no, no sabria explicar d'una manera racional. No, perquè efectivament el meu pare tenia raó, a la meva família no hi havia ningú que fes allò, no, no havia pogut emmirallar-me en algú del meu entorn. Però ho sentia dins, i des de molt petita, a més, sentia que allò m'atreia. Vull dir, quan veia pel·lícules, pensava jo com ho faria, en lloc d'estar només pendent de la història que s'explicava, pensava en com interpretaven els actors allò, com ho faria jo en el seu lloc. I tot això, bueno, és, són coses que cadascú té un... Hi ha unes coses que et criden, no? Hi ha unes afinitats per les quals et sents atret, i a mi em va passar amb això.
Clar, tu deies filosofia, que la tens, i psicologia, diria, també, no? Vas començar o no, psicologia?
No, no, jo vaig fer humanitats i vaig fer algun curs de psicologia, però vaig tornar a humanitats. Perquè jo sempre havia volgut fer... A mi la filosofia m'agradava molt quan estudiava el BUP i el COU, que fèiem en aquella època. I és una... M'agrada molt llegir, m'agrada també escriure. O sigui que era una cosa que complementava, fins i tot, no?
Clara, em fa molta... Bueno, és per reflexionar això que vas dir el 2007. Ara ens situem al 2007, la Colometa, dels grans personatges que sempre et recordem, no? Et va calar tan fora, tu, com ho va fer el públic?
Per mi va ser una oportunitat, en principi, perquè era un personatge molt emblemàtic. El Sergi Balbel, que en aquell moment era el director del Teatre Nacional, va donar-li molta volada a aquell espectacle perquè van apostar molt fort per allò. Vam estar bastant de temps al Teatre Nacional fent funcions de dimarts a diumenge, una funció que durava 4 hores, i després vam fer gira per tot Catalunya i fins i tot vam acabar a Madrid, al Centro Dramático Nacional. I allò, clar, la Colometa era la protagonista, era un personatge rodoredià que jo l'havia llegida molt, la Rodoreda, que és una dona que sempre he admirat profundament, perquè el seu tipus d'escriptura m'atrau moltíssim, em sento molt identificada amb aquell tipus de llenguatge. I allò va ser una experiència en molts aspectes, una experiència gratificant artísticament i molt dura personalment, també. Perquè jo tenia una nena petita i... 4 hores cada dia durant tant de temps em va passar factura. Tot i que he de dir que un cop superat, dius, bueno, he sigut capaç, i això també, doncs mira, és una cosa bona tenir en compte, no? Doncs haver-ho pogut superar. Però va ser dur i gratificant a la vegada. Va ser gratificant també.
Clar, però tot i així el teu punt d'inflexió a nivell teatral va ser amb Josep Maria Mestres a la xarxa, no? L'Espai Brossa potser és l'obra que va fer com el clic, no?, per Sílvia Bel.
Que això va ser abans de la Colometa. El de la xarxa va ser, a més, per atzar. Jo havia marxat a Madrid a viure un temps perquè vaig tenir una nena, estava en parella, el meu company treballava fent cinema a Madrid, i vaig estar un temps desconnectada del meu entorn, la gent amb qui havia estudiat jo la carrera d'actriu. Quan vaig tornar aquí em vaig separar i em vaig sentir una mica, dic, ostres, ara he tornat, he aterrat d'un altre lloc, i estava una mica, doncs, que dic, bueno, no sabem què passarà, no? Perquè havia perdut bastant el contacte amb els professors, amb qui que m'havien donat classes i amb qui sabia que hi havia hagut bon feeling, no? I per atzar em vaig trobar el Josep Maria Mestres un dia que jo estava fent un espectacle en aquell moment de poesia amb l'Albert Roig. I em va dir, ostres, estic preparant una cosa de petit format per l'Espai Brossa i potser ho podries fer tu, deixa-m'ho pensar, perquè havia d'encaixar si l'edat era l'adequada, no? I al cap d'uns dies em va trucar i em va dir, mira, et proposo si vols fer-ho. I jo mai m'hagués imaginat que allò tindria la repercussió per la meva vida que va acabar tenint. En aquells moments era impossible. Jo venia de fer cinema a Madrid i havia fet de protagonista pel·lícules. I com és la vida, no? Que de cop i volta, en un teatre tan petit, un personatge tan delicat, no?, com la Isolda, del Tristany Isolda, de la xarxa del Brossa, em va obrir totes les portes. Sí, totes. O sigui, a partir de llavors ja es va engegar la meva carrera.
Però fixa't tu, ara tornem al 2007, Sílvia, perquè deies la Colometa, i en algun moment has dit que la gent et reconegués per un paper teatral, diguéssim, allò evidenciava que teníem un país culturalment sa. Tu creus que continuem així? O hem evolucionat, o ens hem quedat enrere, hem avançat en aquest sentit?
Jo crec que el teatre continua estant viu perquè és bastant insubstituïble. Passa que és veritat que vivim en un món on la tecnologia ha guanyat molt de terreny i les coses virtuals, i una mica de mentida, per dir-ho d'alguna manera, tenen un valor que en aquell moment no tenien, no? Però aquesta cosa de viure en directe una catarsi com és els actors allà, en aquell moment, que saps que estan compartint aquella estona amb tu i que allò és irrepetible, perquè l'endemà hi haurà una altra funció, però no serà com aquella, perquè és impossible això, no? És aquest art eteri, aquesta cosa màgica que té el teatre de que és irrepetible i que, a més, quan un muntatge s'acaba, s'ha acabat. I tu pots tenir un enregistrament en vídeo, però mai serà el mateix, no? I és una cosa que et deixa entre buit i, a la vegada, és la gràcia que té aquest art, no? Que no el pots agafar, que no el pots agafar amb les mans i tenir-lo dins del puny tancat, no? Que sempre se t'escapa. Jo crec que això perdura justament per aquest fet. I la prova és que nosaltres estem omplint cada dia el teatre amb 700 localitats. I això és un miracle, sí. Sí, sí. Jo penso que hem d'estar contentes i agraïdes a tota la gent que compra l'entrada per anar al teatre, tota la gent. Hi ha molts espectacles, hi ha molta oferta i coses de molta qualitat que s'estan fent en aquests moments i penso que el teatre està viu. I que esperem que aquest món en el qual ens veiem abocats de tot això de les xarxes i d'aquesta cosa virtual no ens faci desaparèixer, perquè seria una gran llàstima.
Ja anem acabant, però realment, Sílvia Abel, tu tens una franquesa que desarma. Vull dir, que aquesta sinceritat, no? Sempre t'has mullat amb tot, vull dir, amb tot el que t'han preguntat. Tu creus que fins a quin punt igual t'ha passat factura o no? O tu estàs per sobre tot això, no? Perquè sempre t'hem vist molt involucrada amb la societat, no? Amb la política, amb la independència. Com ho has viscut, tu, això? Vull dir, i en quin moment estem? Si et ve de gust compartir-ho.
No, jo no m'he sentit mai per sobre de... O sigui, en el sentit aquest que dius que estic per sobre de... No. Senzillament, un és de la manera que... O sigui, la teva pasta és la que és, no? I jo no puc lluitar contra el que em surt de natural. Jo sóc d'una manera, i no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, però sí que intento ser sincera amb mi mateixa i, en la mesura del possible, sincera quan algú em pregunta la meva opinió respecte a alguna cosa, no? Respecte a això que dius de la política, doncs jo sempre vaig creure que nosaltres teníem dret a votar i vaig creure, sempre he cregut, que podríem tenir dret a aspirar a ser un país, no? I això ho continuo pensant. Que tot això no és fàcil, que és un tema molt complex i que les coses, evidentment, no han sortit com molta gent hauria volgut, és un fet, però no per això ens hem de tirar pedres sobre la teulada. Vull dir que tampoc ha sigut fàcil sobreviure d'aquest ofici, tampoc és fàcil fer de mare, tampoc és fàcil viure en aquest món amb pandèmies i amb canvis climàtics. Per tant, hem de continuar endavant.
Per cert, has vist Els Encantats o no?
De la meva filla. No l'he vist, perquè el dia que va fer un passe jo estava treballant. I em consta que és una pel·lícula que la gent que l'ha vist els hi ha agradat molt. Jo estic molt contenta per la meva filla, que l'Helena Trapé hagi comptat amb ella, perquè, a més, el Carl, el seu pare i jo, mai hem volgut intercedir en la seva vida, ni hem volgut afavorir-la perquè li fos més fàcil accedir a la feina, perquè creiem que és una carrera prou dura, no? Com, sí... Com perquè necessiti anar de bracet de ningú. Jo crec que la meva filla és prou intel·ligent, prou bona fent el que fa, com perquè sigui capaç de sortir-se'n ella sola, i me n'alegro moltíssim, evidentment, de que hagi fet aquest projecte i de que sigui un èxit.
Ja per anar acabant, ara que parlem de la independència, d'herois, tot i que els herois de Sílvia Abel, els de debò, encara no han sortit dels llibres.
A mi m'agrada molt llegir, sí. De fet, èpoques de la meva vida que que he estat trista, els llibres m'han salvat. Sí. El llibre és... Bueno, la lectura sempre és un refugi on tu et pots sentir absolutament comprès per algú altre que no coneixes de res, no? Perquè tot el que ens passa ja li ha passat abans a algú altre. I llavors, llegint, és igual, encara que no parli de tu, no? Al final, les històries i com pots volar tu a través d'imaginar-te tot allò, a mi m'ha consolat moltes vegades i és, per mi és un gran plaer, tot i que és veritat que darrerament no tinc temps per llegir i em sap molt de greu.
Mira, ja per acabar, tu sabràs de primera mà, la muntanya, o sigui, guarda una passió i una voluntat de dir, va, que la vull pujar, no? Però de cop i volta passa alguna cosa, com l'espectacle, que has de renunciar. T'ha passat a tu a nivell personal i professional de dir, ostres, no? O aquest punt de dir, que em fa molta il·lusió encara aquest repte, però ja has de renunciar.
Sí, bueno, i no només professionalment. A la vida no tot surt com on voldria, no? I de vegades hi ha coses, doncs, que no estan predestinades per tu. Vull dir que a tots els nivells. A nivell personal, a nivell de laboral... I jo crec que això s'ha d'afrontar... bueno, s'ha de ser prou madur per entendre que jo no sóc una princesa, que se m'hagin de concedir tots els favors, no? I que jo he lluitat per tenir les coses que he volgut, però que a vegades ni així no ha sigut possible. Però que és veritat també i que jo a vegades al matí em poso aquella cançó de la Joan Baez. Gràcies a la vida que me ha dado tanto. No? Doncs jo estic molt agraïda a la vida perquè, malgrat tot, moltes de les coses que he desitjat, els déus me les han concedit.
Quan et podrem veure properament? Perquè recordem, Fritz Roy, si és que encara queden entrades, perquè em sembla que és el que tu deies, que esteu omplint cada dia, vull dir, aquest boca a orella és al·lucinant. Fins al 23 d'abril les podreu veure al Teatre Borràs. I després què, Sílvia?
Jo tinc projectes, en principi això veurem què passa amb aquest espectacle, perquè de moment tenim els bolos que farem per Catalunya, anirem a Mallorca i anirem a moltes localitats perquè ho pugui veure la gent que no viu a Barcelona i que no tenen fàcil poder arribar fins aquí. I després, doncs, evidentment, sempre hi ha projectes que estan embastats i que encararé amb la mateixa il·lusió que aquest, perquè al final... És això, no? La meva vida, al final, és el teatre i fins que el cos aguanti.
Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Des del Teatre Borràs, ha estat magnífic.
Moltíssimes gràcies a tu i un plaer parlar amb tu, vaja.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Juventí Balcells, què tal? Com
què
estàs?
Com esteu?
Benvingut.
Doncs aquí estem, en un matí d'actualitat frenètica.
A veure, explica'ns per on ha passat. Totes les mirades, crec que posades a Madrid, Pere?
Doncs sí, perquè d'una banda per qüestions polítiques i d'altra per qüestions econòmiques. Primer, perquè els magistrats de la Junta Electoral Central poden deixar sense escó al Parlament a la líder de Junts per Catalunya i presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs, que ara fa una setmana, recordem, va ser condemnada a inhabilitada 13 anys. De 13 anys d'inhabilitació, volíem dir, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tant, pendents d'aquesta decisió de si li retiren o no l'acta de diputada. I d'altra banda, també a Madrid, perquè a hores d'ara, la Junta d'Accionistes de Ferrovial està celebrant una trobada històrica que podria decidir si trasllada la seva seu social d'Espanya i la instal·la als Països Baixos. Per tant, estaríem prenent aquesta decisió, és el desè punt d'aquesta reunió que estan mantenint en aquests moments els accionistes de Ferrovial. Per tant, doncs, estarem molt pendents a l'Estel Migdia i us explicarem tot plegat. Més coses, també, Carlos Prieto, que acaba acaba de ser presentat fa molt poca estona oficialment com a nou delegat del govern espanyol a Catalunya, en substitució de Maria Eugènia Gay, que va deixar el càrrec, recordem, per centrar-se a la campanya de les eleccions municipals arran del seu fitxatge a la llista del PSC per Barcelona. L'acte ha tingut lloc al govern, a la delegació del govern espanyol a Barcelona, i la nostra companya Judit Caselles ens ho explicarà tot plegat. I d'altra banda, també us explicarem que avui una dotzena d'entitats en defensa de l'aigua han convocat una cimera social per abordar la sequera pel 6 de maig. Ho fan perquè consideren que la trobada de partits que va impulsar el govern el passat mes de març va ser un fracàs. Segons els organitzadors, la classe política catalana no està a l'alçada de la greu situació de sequera que pateix el país. I per últim, també, Mercè, avui a les 3
Déu-n'hi-do, eh? Tenim ja ho deies, que era un frenètic, aquest matí.
En parlem de tot plegat, també parlarem d'intel·ligència artificial en un reportatge que ens ha preparat aquesta setmana la nostra companya Júlia Julve, on ens explicarà si la intel·ligència artificial té límits. Ara que està sobre la taula, doncs, aquest debat ètic i tota la problemàtica que està generant. Recordem també, doncs, aquest vídeo de l'Ai Lama, doncs, amb polèmic, que molta gent es preguntava si podia ser fet o no.
Com
amb aquest petó extrem
que li feia un nen. Que li volíem donar tots.
Exacte. Doncs bueno, parlarem d'aquesta problemàtica de si cal prohibir o no eines com el ChatGPT o si el que cal és regular-ho. Què ens explicarà, Júlia?
Doncs estarem ben pendents de totes aquestes notícies. Estareu a l'Estel migdia a partir de les 2 amb Xavi Toscano i tot el seu equip. Gràcies per ajudar-te.
A vosaltres, com sempre.
I ja hem passat al punt de 2:15 de 2. Pep Planell, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Prou bé. Tu?
Bé?
Sí.
Jo bé.
Fantàstic.
Escolta, ets un pare motivat, tu o no?
Sí, sí, jo sóc d'aquests.
D'aquests que fins i tot has escrit un llibre.
Sí.
Clar, això està molt motivat, eh?
Ostres, no ho sé. No sé si la motivació ve per aquí. La motivació inicial va ser voler fer bé les coses, no? Per mi, tenir la meva primera filla va ser un fet rellevant i em vaig informar.
Vas documentar, no?
Em vaig documentar amb una... Vaig llegir un llibre, només un.
Un, eh?
Sí. I amb aquest llibre...
Quin llibre?
Mira, és la recuperació de l'autoritat de José Antonio Marina. És un filòsof, un pedagog. I realment a mi em va ajudar molt. Em va ajudar molt perquè em va possibilitar relacionar... Tenir una petita eina i un mètode de relacionar-me amb les meves filles.
Ho expliques tot en aquest superpapa. Consells essencials per pares novells. Què ens ho expliques?
Com vulguis. Ah, doncs en el llibre us ho explico.
Sí, i ens ho expliques ara aquí al magazín?
Com vulguis.
Va, anem-hi.
Que guai, que guai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins ciberespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tenen ses antenes...
Va, que ara que tenim ja Sant Jordi aquí gairebé a tocar, a Pep Planell és un pare que té moltes ganes de ser bon pare. Però, això ho diu ella, sense estrès ni patiment, si pot ser. De fet, a veure, Pep, aquest és una mica el gran repte mundial, no?, de la humanitat que tothom persegueix, no?
Sí.
I tu n'has fet aquest llibre, Superpapa, Consells Essencials per Pares Novells. Per cert, en pròleg de Roger de Gràcia.
Sí, senyora.
Jo abans et preguntava això, si et consideres un pare motivat, però jo no sé.
Sí, segurament... segurament va ser una cosa que venia a omplir un buit, no?, en el naixement de la meva filla, i aleshores, vist ara en perspectiva, venia a donar-me un motiu per estar content d'estar viu, com si diguéssim, val? Jo tenia la meva feina, tenia la meva parella, tenia la meva casa, ho tenia tot ja...
Com en camí, no?
Exacte, controlat d'una certa manera.
Apamat i...
Però també hi havia un cert avorriment, no?, o una certa decepció del que la vida m'oferia, i el naixement de la meva filla Arlet va dir, ostres, això és rellevant, doncs m'hi vaig a posar. Tot això, al final, també és perillós, perquè si donem tanta importància als fills, que els hi exigim quasi que ens facin feliços, no?, perquè la nostra vida és, hi ha una mica de buidor, doncs és perillós. Bueno, en tot cas, Jo me'n vaig adonar d'això i no li vaig exigir a la meva filla que em fes feliç.
Clar, però tu creus que estem preparats, els humans, per ser pares?
Jo crec que volem fer les coses molt diferent de com les vam rebre.
Sí.
O almenys en alguns punts volem ser diferents, sobretot, i més els mascles, segurament, els homes. Volem ser més carinyosos, més dolços, més tendres, més propers. Però tampoc tenim model. No sabem com fer-ho. I aleshores...
Aneu perduts, no? O què?
Bueno,
Sí.
Digues.
Et consideraràs que no m'has perdut?
Ja et dic, a mi el llibre em va ajudar molt. Te'l resumeixo. Sigues tu el líder. Jo era el líder de la relació amb les meves filles. I és màxima exigència, màxima estimació. O sigui, jo... però no... Ho explica el José Antonio Marina. El meu llibre no té massa a veure amb el José Antonio Marina, que és molt més acadèmic i molt més clàssic, d'alguna manera, val? Però sí que la màxima estimació i la màxima exigència també es destil·la en el meu llibre, val? O sigui, a tope...
És molt divertit, també. Vull dir, té un to alegre, no?, el Superpapa. Que, per cert, el llibre del Pep Planell, Superpapa, consells essencials per pares novells, està dirigit als pares.
Sí.
Homes.
Sí.
Però les mares no...
Bueno...
Tu ho expliques, al final del pròleg.
Sí. Ho pot llegir tothom que tingui fills petits. De fet, està pensat per a pares novells, per pares que acaben de tenir el fill o que l'estan esperant, com si diguéssim. Perquè quan abans comencis a marcar el camí, tot et serà més fàcil, però l'han llegit noies, l'han llegit pares que tenen ja els fills quasi adolescents, i sempre em pots agafar una eina. Per mi, de fet, la meva feina com a pare és anar agafant cosetes que em serveixin a mi per sobreviure a la paternitat. I si algú pot... Mal no fa el llibre, saps? I alguna idea pots agafar, inclús no només relacionar-te amb els fills, sinó relacionar-te amb les persones, no?
Hi ha alguna recepta, creus tu, definitiva per encara la criança d'un fill o no?
No ho sé. Hi ha una cosa que és que tot està bé, val? Només que... Bueno, tot està bé. El fill que vol que l'estimin, i això... El 99,99% de pares i mares ho fem, no? Estimar-los. A partir d'aquí ja està tot, ja tens el cel guanyat si estimes el teu fill. L'únic rellevant és això.
Quants anys tenen les teves filles? En tens dues, no?
Sí, la Red i la Bruna, i tenen 11 i 7 anys.
I tu ara, quan fas memòria d'ostres, quan van néixer, què haguessis canviat? Si haguessis tingut aquell llibre, saps? Ostres, si haguessis tingut aquests consells...
Jo, més,
ho haguessis fet diferent,
sí,
o no?
Ho hagués fet diferent amb la meva parella, sobretot. Val? Perquè els humans, o almenys jo, tenia molt poca paciència i em creia que ho sabia, que sabia fer les coses. Com que m'havia llegit el llibre del José Antonio Marina, creia que jo tenia la veritat, com si diguéssim, o que... Aleshores li exigia a ella que fes el que jo digué, el que jo deia, perquè jo sí que en sabia. Això, la parella també... Es posa a tope, quan neixen els fills. Això també en parlo en el llibre. I això, canviaria la meva relació amb la meva parella de permetre-li fer el seu camí sense haver d'escoltar-me a mi. O si m'ha d'escoltar a mi, que sigui quan està ja tranquil·la. Perquè jo reaccionava al que feia ella i en aquell moment... es generava conflicte.
També creus una mica que apliquem conceptes adults a... Ho dius tu al llibre, A petits mamífers acabats de néixer encara per socialitzar, sí, no? I sovint la veritat és que no són útils. Quin és el cas més impactant que t'has trobat amb les teves dues filles, no? Que dius, ui, aquest... Però que també al mateix temps és bo que la pifiem.
No, meravellós. No? És meravellós. És que, de fet, també ho diu el llibre. O sigui, estem acostumats a tractar l'error castigant-lo. I el que serveix l'error és per aprendre, i com més errors, millor. Per tant, doncs això, l'he pifiat mil vegades amb la meva parella i amb les meves filles, i és fantàstic, és fantàstic. No em sento culpable de res, sinó agraït, i ja està.
Cada Navidad hay un juguete que todos los niños han de tener.
Quiero el muñeco de acción Turboman, con brazos y piernas móviles y la mochila propulsora reacción y el disparador de boomerang.
Recibirlo es el sueño de todo niño.
Quien no lo tenga será un auténtico perdedor.
Encontrarlo.
Supongo que ya tienes el muñeco.
Es la pesadilla de este padre. Conseguiré ese juguete. Te lo prometo.
¡Vaya! No hay como esperar hasta el último momento, Hogwartito.
Sobre todo en Nochebuena.
Aquest és un petit fragment de la pel·lícula Padre en apuros, d'Arnold Schwarzenegger. Tu t'has sentit Schwarzenegger en alguna...
No, però el primer que quan he sentit el tall de veu és dic, ostres, em parlen dels regals i de tot això, no? De tot aquest món, que, com omplim a les criatures de coses materials, que sovint són perquè els pares sentim que és la nostra obligació, o el nostre, que això és bo, no? Que tenir coses materials és xulo, i ells estan una mica atabalats, no? De com els omplim de coses que a ells, en el fons, ni... Sí que els he fet il·lusió, però no...
Potser al final ens fan més il·lusió a nosaltres, no?
És que nosaltres, Pep? Ara ens posem... Bueno, no sé. Ens posem a parlar del món dels adults, perquè una cosa que sí que incideixo en el llibre és que en lloc de mirar els fills, mirem a nosaltres.
Tota
no?
l'estona, clar.
Tota l'estona. Perquè... Digues.
No, que a mi m'agrada perquè parles molt de pau al llibre, no? La paraula pau surt moltíssim, perquè d'aquesta manera és com reacciones, com l'acció, no? Però, clar, al mateix temps... a les 6 dius que comença l'hora del llop.
Sobretot en els infants.
En els nadons. Clar, sí. Com arribes a aquesta pau, en aquesta hora del llop? No? Bueno, per la gent perquè que no tingui fills.
Clar, clar.
En què consisteix aquesta hora del llop?
Doncs que el nen està a partir de les 6 de la tarda, almenys en el meu cas, és la meva experiència, els nens estaven més irritables. Aleshores, si tu no poses la teva pau, l'únic que sumaràs és més conflicte al conflicte, val? Però a vegades, què és el que em treu de polleguera a mi que la meva filla estigui fora de la pau? És que jo he estat treballant tot el dia. Aleshores, com que he estat treballant tot el dia, arribo i ella, innocentment, es fot a bramar, doncs jo no sóc capaç d'estar en pau perquè he estat treballant a la fàbrica, li dic la fàbrica, qualsevol feina que tinguem, per molt honorable que sigui, he estat a la fàbrica produint, no? Doncs, adonar-te que si la meva filla plora, per què m'estic enfadant? Per haver anat a la fàbrica o perquè està plorant la meva filla? Que, saps? Bueno, no tenir una reacció molt ràpida. No? Parlo molt també de paciència. O sigui, si jo, tu fas una cosa i jo et reacciono de seguida, allà segurament no hi haurà comprensió del que tu estàs fent, sinó que hi haurà un judici, no?
No, i de fet tu també dius aquest judici que deus no jutjar, no? Intentar no jutjar-los. Les paraules també, Pep, que per ells no són res. Dius que el que els interessen, les paraules ben poc. És només soroll que els hi arriba pels fills. Dius que ells es fixen més en aquestes accions, no? Que en el fons ells són miralls del que tu fas.
I miralls amplificats sovint.
Clar, i no som prou conscients nosaltres, no? Bueno,
no
tu ets conscient.
No ho sé.
Clar. Jo no ho seria.
No ho sé. Jo crec que no ens eduquen a... Jo crec que el canvi de xip generacional o de la mirada dels adults és comencem a mirar cap a dins. Comencem a mirar a nosaltres en lloc d'estar sempre pendents del que passa fora. Crec que hi ha un corrent de gent que s'adona que la manera com vivim té certes mancances i això, fer aquest canvi de mirada i de mirada interior i de tranquil·litat i de pausa, hi ha molta gent que l'està començant i, bueno, jo trobo que és guai.
Cuidar-los encara, però educar-los... Això també en parles, ja, eh? Ja. És un altre tema. Sí. Clar, com ens comuniquem amb els nostres fills? Com ho feies tu per educar-les, no? O que continues fent? Com s'ensenya algú amb qui pràcticament, quan ets més petit, quan són més petits, no podem ni parlar, no?
Mostrant-te. L'única manera d'educar-te és mostrant-te. Et pots mostrar en pau o et pots mostrar en conflicte. Et pots mostrar cansat o et pots mostrar alegre. És l'única manera que tens d'educar-les. Pots tenir paciència o pots ser impacient, pots ser reactiu o pots esperar una mica a veure per què passa això. Realment mirar a la superfície o anar a buscar una cosa més profunda. Doncs això, mostrant-me a mi mateix és com m'educo a les meves filles, però no quan són nadones. No quan són nadons, sinó tota la seva infantesa. Tota la seva infantesa les educo mostrant-me.
Mira, jo et volia dir, perquè el Pep ens dona quatre... Són quatre amb un consell més, no? El cinquè, jo no vull fer spoiler perquè si no al final és que no s'ho llegiran.
No és problema.
A veure, amb quin quedaries? Quin és el consell que daries? Amb aquest us heu de quedar, perquè sí. Que sigui com una mica pesca clics, perquè es llegeixin superpapa.
Jo crec que el consell és mirar-se un mateix. Mirar-se un mateix amb dolçor. Amb dolçor, no amb càstig, ni amb culpa, ni tot això. Mirar-se un mateix amb dolçor i autoobservar-se, i a partir d'aquí podràs passaran coses que et seran més útils per tractar a un infant, que un infant en general ja són feliços, saps? O sigui, jo, que sóc un adult de 1 a 10 amargat un 5, doncs he d'educar a uns éssers humans que ja són feliços per transformar-los en un adult com jo, que bueno, que sí, que... però en general això també em va patar el cap quan vaig veure que el seu món em va recordar el meu món d'infant i el seu món és molt millor que el meu. Qui sóc jo per portar-lo, per portar aquest ésser humà feliç al món dels adults?
Dels adults, mare meva. No?
No sé.
Ai, Pep Planell, doncs escolta, moltes gràcies per un llibre pràctic, divertit, senzill, directe, sobre com podem ser pares, com poden ser-ho, i també per poder-ho explicar, no? Per tots aquells pares que ho acabin de ser o que estan a punt, eh?
Qui tingui fills petits se'l pot llegir, no li farà mal. És curt, jo crec que...
Ràpid de llegir.
Ràpid de llegir.
I amb un pròleg de Roger de Gràcia. Pep, moltes gràcies, Pep Planell.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Molt bé. Fins aviat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ui, és tardíssim, Mondelo. Bon dia.
Bon dia, ja passa això, que aneu parlant amb diferents persones.
Clar, i això,
al final
i
el rellotge corre.
Mal l'esquena, tu, trasllada a la Xeslong, allà al Borràs.
Ja he vist, ja. Avui hem tingut aquí estirada... Bueno, no, el Xeslong del Teatre Borràs a Sílvia Bel. Molt interessant.
Vas molt abrigada.
Bueno, clar, és que com que fa aquest temps així estranyot...
Sí, aquí fa una...
Però aquesta nit ha fet molt de fred i he pensat...
Molt de fred, sí.
No tornis ara a posar-te màniga curta, perquè passa allò que et confies i acabes patint fred quan no t'ho esperes. Per això vaig així mig abrigada, mig no. Perquè sota porto màniga curta. És que la Mercè estava veient una jaqueta mig texana,
home,
però de color beige.
De màniga llarga, clar, jaqueta, màniga llarga. I dius, clar.
Però dins porto màniga curta. En fi, no sé per què li estic donant tantes voltes a una cosa tan estúpida.
Sí, com sigui, va, què et sembla si ens ajudes a tancar el programa, com sempre, fent un passeig per les xarxes? I diria jo que avui obrim l'aplicació de TikTok.
Sí, perquè hem d'anar a parar fins a una de les estrelles del moment, que és el conte de la granja del borrego.
Así le gusta mucho las papitas fritas, pues venga, le muestro todo lo que tiene que pasar para que se las puedan comer. La que se siembra la que está de este tamaño... Que
bueno, ho he catalanitzat, però és la granja del borrego, perquè darrere d'aquest perfil hi trobem el Miquel Montoro Colombia.
Home!
Aquest és el titular. És un jove de 17 anys, que es diu Carlos Díaz, i que arran de la pandèmia se'n va anar a viure a la granja del seu pare i s'ha convertit en un autèntic expert en el món rural i, de fet, en un referent a TikTok, arribant a tenir, atenció, 21 milions de seguidors. És molt bèstia, 21 milions, eh?
Molt, no?
Moltíssim. De fet, per això n'estem parlant. I perquè el contingut que fa és tan divers com el que feia Miquel Montoro. Com que té un gran hort, explica com es cultiven patates, nabius, pastanagues o maduixes. I és un molt bon coneixedor de la terra, perquè no només explica els millors trucs, sinó que ho fa de manera respectuosa amb el medi ambient. Per exemple, explica com podem fumigar les plantes sense productes químics amb, atenció, un líquid que fa a base de triturar un os d'alvocat i aigua. Al·lucinant, eh? O fins i tot un repel·lent de formigues, que se li mengen també les plantes, que prepara a partir d'una taronja podrida.
Si la vida te da una naranja podrida, haces un repelente para hormigas. En realidad es muy fácil de hacer. Necesita un recipiente.
¿Pero para qué? ¿Para qué lo necesita?
Que ya lo traigo. ¿Por qué desconfías?
Porque ese es donde trajo la limonada.
¿Por eso le echan naranjas?
Podridas.
Entonces la cuestión es la siguiente.
A un recipiente le echamos agua.
Ahora vamos a echar la naranja llena de ese hongo, que es lo que nos va a servir.
Resulta que entre los hormigueros de las gallinas hay un hongo.
Fort, eh? Hi ha un fong que el que fa és, mira, servir com a repel·lent de les formigues, amb una taronja podrida. La veritat és que és admirable. Però és que no només té plantes, també té un munt d'animals. Té gallines, galls, gossos, porcs, cabres, fins i tot abelles. I el que fa és explicar-nos-els. Per exemple, un dels vídeos se centra en el dia a dia d'una abella, que els urbanites com nosaltres, o com molta altra gent, desconeixem força.
Molt.
I fins i tot també ens explica com fa la mantega ell mateix amb la llet de les seves vaques o fins i tot quallades. És espectacular el que fa. És una mica com Miquel Montoro, que també ens explicava aquests trucs, però sense començar els vídeos així. Ell el que aposta és per una altra frase insígnia.
Ah, sí? Quina té?
Que no fa al principi, sinó que fa al final, perquè sempre acaba així.
Ciao, granjeros.
Ciao, granjeros. Ja és aquest el seu lema. I, de fet, ara que mencionem a Miquel Montero, justament ahir va tornar a passar pel programa de David Broncano i...
I què va dir? Clar, per favor. Però, escolta, jo ara t'anava a preguntar. El Miquel Montero, ara mateix, què està fent, no? O sigui, continua ben actiu, diguéssim, a xarxes i tot, sí? Què va passar?
Sí, a YouTube no penja tants vídeos, però sí que és cert que això sabem d'ell, perquè justament va passar per la Resistència de David Broncano, i ha explicat que ha estat per Amèrica, no és qualsevol, a Silicon Valley, durant 15 dies que se li han fet bastant llargs.
La comida muy mala, muy mala.
Muy.
Pero muy mala. Una cosa... Una cosa que no se puede comer.
Pero ¿por qué? ¿Por qué?
Es que no, ¿eh?
Tienen buenas hamburguesas.
Mira, te digo una cosa.
A ver.
Llegué a comer verdura.
És que estava molt ben acostumat aquí a Mallorca, sí, i ara ves allà i menja cada dia hamburguesa. Doncs no és del seu grat.
Escolta, Montero, moltíssimes gràcies per aquest repàs, per descobrir-nos. El José deia, no, és que jo ja el segueixo de fa temps, no?, el Miquel Montero. Està molt posat, el José, a les xarxes.
El Miquel Montero colombià?
Sí.
Bueno, és que 21 milions de seguidors, doncs mira, és un d'ells.
Mira, doncs aquí el tens. Tu no tens calor ja aquí dins? No has notat ja una mica l'escalforeta?
No.
No?
La veritat és que no.
Mira, que t'avento.
Sí, aquí Mercè Rega sempre amb el ventall a punt,
sempre,
no fos cas.
Jo sempre, juro. Què és l'ultrasò d'avui?
Home, avui estic molt contenta perquè l'he sabut el primer segon.
Sí, abans, no? Abans de la pista, no?
Sí, l'elefant, no? Sí.
Molt bé!
Sí, avui molt èxit, eh? Gairebé tothom... Home, els que no l'heu encertat teniu un problema, no? Perquè era tan clar. Vull dir, repasseu-vos una mica els llibres d'història natural, perquè sí, això clar. Era un regalet.
Home, tu has descobert la pel·lícula Hatari, que per cert tu l'has vist o no, Montero?
No.
No?
No?
L'has de veure. És tot un clàssic. Mira, aquesta música segur que et sona.
Ah, sí, clar.
La banda sonora de Hatari.
Ah, molt bé.
A Marta tampoc. Què volies dir?
Els elefants que tenen són els mamífers que tenen el cervell més gran del món, eh?
Què?
Sí. Wow. Viuen fins a 86 anys i tenen un problema que no poden saltar. Que pesen tant.
Poden
saltar. Tampoc els hi serveix de res, eh? Els hi serviria per res, però bé, en qualsevol cas.
Mira, l'han encertat, dius, els oients, no? Que avui han...
Bé, tothom. Sí. Clar, és que és un dels sons més reconeixibles, el de l'elefant. Hi ha molta gent que ho imita, eh?
El so de l'elefant? A ver.
No, jo no.
Ah, em pensava
però que... Però s'estila.
S'estila. Mondelo tu tampoc, no?
No, però podríem fer una recerca per veure si hi ha...
Algun imitador,
sí,
no?
Sí, algun imitador.
És que d'aquí la casa no em surt ara. Ah, ja ho parlarem. Ara pugem a la lecció.
És llaminer.
Mireu, no us preocupeu, perquè si no l'heu encertat demà és la darrera oportunitat de la setmana per endur d'aquesta cistella Can Prevó dedicada ja aquest mes d'abril a la dieta mediterrània. I ara sí que tanquem el programa per avui. Fins demà a les 8 i ara us deixem amb les notícies. A l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano.